un habitual del pop-up, ja ho saps que els dijous és el dia dels creadors de continguts a les xarxes. Cada dia n'hi ha més i més diversos, i nosaltres volem prescriure els millors, aquells que ens aporten coses. Primer dijous de l'any seguim amb aquesta tradició de conèixer aquests creadors de continguts, i avui, aprofitant que els nois i nois encara no són a l'escola, atenció, que seran continguts infantils. Va, amb el rock.
Pop-up 5G. Influenciadors, streamers, youtubers, instagramers, tiktokers i noves tendències amb Roc Massaguer, Outconsumer.
Roc Massaguer, Outconsumer, és el youtuber que va inspirar el Rubius. Ho va dir en un vídeo. Hola, Roc, com estàs?
Hola, Mariola. Home, entra uns quants,
Ho va dir. Bé, escolta, jo sé que tens moltíssima feina. Clar, l'altre dia vaig veure que t'entrevistaven i et deien, no? Quantes hores et passes fent directes? Tu actualment et passes 2 hores a Twitch cada tarda, però això, des de quan ho fas, aquestes 2 hores? Ja fa temps o va ser en confinament?
Doncs no, al febrer farà 2 anys, quan vaig canviar de casa i en aquesta ja tenia un espai per mi sense molestar la meva família, doncs vaig decidir posar-m'hi cada dia, i ara ja fa 2 anys que estic a Twitch, com a mínim 2 hores. Hi ha dies que en fem una miqueta més, depèn de com vagi.
Bé, però la veritat és que ha estat un esclat d'aquesta plataforma, i ara actualment hi ha un munt de directes cada tarda a vespre. Quina seria la millor franja per als directes?
Bé, doncs aquest és un bon debat. El que seria el prime time habitual, que seria a partir de les 8 del vespre, 8-9 del vespre, se suposa que és la millor hora, perquè és quan, diguem, potencialment hi ha més gent que et pot sentir. Però jo estic una mica en desacord per això. Jo, per exemple, ho faig a les 3, i està molt bé a les 3 de la tarda, perquè hi ha menys competència, hi ha menys altres streamers que estan fent coses, i clar, és una bona hora també, la gent em veu mentre es dina. Vull dir que totes les hores són bones, hi ha gent que té molts espectadors a les 10 del matí, depèn, totes són bones. Diguem que això, el prime time és quan coincideix més gent, però no necessàriament és la millor hora.
Pel que fa a creadors de continguts a les xarxes, aquest 2021, ja ho estem dient amb el Roc fa dies, serà l'any dels directes, aquesta plataforma d'Amazon que es diu Twitch, que realment cada dia hi ha molta més gent. I avui us volíem explicar, us heu de quedar amb una paraula, que és Egoland. A veure si ho expliquem bé, això. Perquè Egoland és com la gran batalla de youtubers al videojoc Rust, no sé
això,
com es diu.
Sí,
explica'ns-ho,
sí.
Roc, perquè volem entendre això, que mou un munt de persones, oi?
A mi, jo hi estic ficat, i a mi em va costar entendre-ho, vull dir que no passa res si costa una mica explicar-ho. El passat dilluns va arrencar aquesta nova iniciativa, no? Els principals youtubers. Es diu Egoland i passa dins d'un videojoc que es diu Rust. Aquest joc no és nou, però ara sembla que torna a agafar molta volada. Molt bé, ho van crear l'Alexby i el Rubius, que són 2 creadors de contingut, i van decidir fer això perquè als Estats Units havien vist gent que ho feia i tal, i van dir, doncs podem fer quelcom similar. Hi ha gent com The Gref, Ibai, Auronplay, LMD Show, jo què sé, el Cheto, hi ha gent, i jo també, entre molts d'altres, som com uns 40 més o menys, i llavors estem tots en un mateix servidor privat, en aquest joc que consisteix a sobreviure dins d'una illa mentre vas intentant millorar les teves eines i armes. És a dir, tu arribes i estàs literalment despullat a la platja. I a partir d'aquí has d'anar, doncs, picant pedra, picant fusta, anar creant, anar buscant per ciutats abandonades, anar agafant armes, etc, doncs construint coses, millorant i bàsicament matant a l'altra gent. El joc és famós per ser violent i per tenir com a objectiu, doncs, matar-se entre tots. La finalitat del joc és sobreviure, i diguem que la gent, doncs, el que fa és que quan troba un altre que està menys desenvolupat que ell, doncs el mata. No és molt instructiu ni educatiu. I evidentment, doncs, això ha fet que en una setmana els problemes, doncs, s'hagin anat acumulant. No portem ni una setmana. L'inici ja va ser caòtic, i va haver atacs als servidors des de gent de fora que com a hackers, doncs, van atacar el servidor. Polèmica entre els propis youtubers, perquè no tothom l'entén de la mateixa manera. Hi havia youtubers que es dedicaven a matar molt els altres, altres que només volien estar tranquils, com jo. Gent que s'enfadava perquè l'altre l'havia matat, perquè l'havia traït, perquè l'havia enganyat. Tot això en menys d'una setmana. I avui, entre avui i demà, hi ha un reset del servidor, és a dir, tot tornem a començar des de zero, tornem a la platja, res del que hem fet fins ara compta, i bé, doncs hi tornem. El que és segur és que ha sigut un èxit d'audiència, 400.000 persones el primer dia, sumant tots els canals, i cada dia hi torna a haver, doncs, una audiència enorme, mirant tots els canals.
I a més, jo, això he vist i interpretat des de fora, de totes maneres, a Twitter sortien com tendències de cop, parlaven, sí, ara per què és tendència el Rubius, i era perquè el Rubius el va matar el de Gref, no?
Exacte,
llavors,
sí.
Això saltava a Twitter, que la gent comentava el moment en què el Gref mata a Rubius, no? Però tot això la gent ho està seguint a quines hores, cada tarda, o de quina manera ho pots explicar, com ho està seguint la gent, perquè això és com un contingut, com si la gent estigués mirant la tele, tots aquests youtubers matant-se entre ells, no?
Clar, és com, perquè ho entenguem, és com un gran hermano, perquè, clar, el servidor està obert sempre. I, de fet, si tu no estàs obert, a mi, per exemple, em van matar ahir i jo no estava ni connectat. Em van matar i em van deixar el meu cadàver allà i la gent anava passant i robant-me coses. Vull dir que això està obert sempre. Llavors, clar, els creadors de contingut, de fet, tenen un límit, hi ha unes normes dins del propi servidor de no estar més de 8 hores al dia, però estan moltes hores al dia. Llavors, tu al matí, a la tarda, a la nit, pots veure el Rubius barallant-se amb l'altre. De vegades fan, per exemple, ahir, abans d'ahir, crec que a les 8, no, ahir a les 8? No, abans d'ahir a les 8, sí. Van fer una... Doncs escolta, avui ens anem a barallar de veritat. I vinga, es van barallar i tal. Llavors aquí el problema és que hi ha molt un factor de rol, no?, de fer una mica el personatge, però els seguidors no sempre ho entenen. Llavors, de vegades, si tu mates a un altre d'una manera una mica no sé què, la gent ve a Twitter a dir-te, però tu és que no sé què, insultar-te. És un entorn una mica tòxic, la veritat. És el que podíem esperar.
Tu que ets el youtuber pacífic, aquí estàs en un lloc una mica extrem.
Bé, no sé si tinc les habilitats per estar allà dins, la veritat, no ho sé.
El que heu de fer és, si vosaltres no esteu entenent res, el que heu de fer és anar al vostre fill, filla, i dir-los Egoland, a veure quina cara fan.
Exacte, llavors, a veure quina cara fan, efectivament.
De dir, no, has de fer, vigila que jo ja sé que és Egoland. Has de fer això, aquesta és la frase que has de dir. La veritat és que ja salseig, ja... És el que t'adulis, és com un gran germà. Tot i que diuen la gran batalla de youtubers, però estan a Twitch, és a dir, que hem de començar a canviar els noms, no?
Sí. Sí, sí, perquè la majoria... Sí que després la gent està fent pujant vídeos més editats a YouTube amb el que ha passat i moments i tot això, però realment on està tot el suc és a Twitch. Vull dir que jo per això dic creadors de contingut, no? En realitat no són youtubers. Molts venim de YouTube, però no tots.
Va, jo hi ha una altra cosa que no sé si encara és més complicada, però ens vols explicar què són els no-hit i per què estan de moda? Què és això del no-hit?
Sí, a veure, és que clar, jo ho intento explicar ràpid i fàcil. Els darrers mesos s'ha posat de moda una forma curiosa de passar-se alguns videojocs, sense que els enemics et toquin ni una vegada. O sigui, passar-te el videojoc sencer sense que cap enemic et toqui ni una vegada. No és una cosa nova, però ara s'ha posat de moda, sobretot en jocs, els jocs de Hidetaka Miyazaki, que us sonarà Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, són jocs molt difícils, en els que la gent diu, no, jo no només me'l passaré d'una tirada, sinó que, a més, no em tocarà ningú. No és fàcil, com us podeu imaginar, clar, però aquella gent que ja ha jugat moltes vegades al mateix joc pot arribar a tenir un domini suficient per intentar-ho. És a dir, si practiques molt no has de ser un jugador excepcional. Si realment practiques, pots aconseguir-ho.
Però tu, per exemple, a Dark Souls, tu fa molt d'anys que hi jugues, no? I de fet, hi ha molta gent que coneix Dark Souls gràcies a que tu vas començar-hi a jugar, no?
Exacte, sí. Jo diguem que no me'l vaig passar sense que em toquessin. De fet, em sembla que em van matar 200 vegades. O sigui que jo no estic a aquest nivell, però sí, és un joc relativament conegut i que és un joc conegut perquè és difícil. Llavors, aquest dissabte hi haurà una competició de no-hitters, que són els que es dediquen a fer no-hit, és a dir, que no els toquin cap vegada, i hi haurà tres equips amb quatre participants cadascun que participaran en aquests jocs. Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3 i Sekiro Shadows Die Twice. I llavors faran relleus. El primer tros del joc el farà un membre de l'equip, després un altre, i sumaran amb quants cops, amb quants hits, amb quantes vegades els ha tocat els enemics, i el que ho faci menys vegades, doncs guanyarà. És una iniciativa creada pel creador de contingut Chuso Montero, és un dels presentadors, i jo també estaré per allà comentant.
D'acord, doncs estarem pendents, perquè de fet que sabem que hi ha molts nois i noies que estan pendents de just de tot el que ha de passar aquests pròxims dies. No sé si a partir de dilluns, si tornen ja les classes presencials, baixarà el nombre de gent que teniu connectada a tots aquests continguts. Ho notareu, no?
Suposo que sí. Seria d'esperar, però bé, ja ho veurem. Aquestes coses de vegades ens sorprenen.
Va, dijous fem una actualització i ens dius el que passa. Va, anem a conèixer els creadors de continguts d'avui. Va, qui són, Roc?
Doncs mira, són la Raquel Sanz Morera i en Ramon Sol de Vila, Casa Coberta. Ella és professora de música de grau superior, especialitzada en infants, i ell tota la vida que es dedica a crear diferents espectacles per la mainada. A finals de l'any 2018 van començar a gestar el projecte La Granota Nota, evolucionant fins al dia d'avui amb una trilogia de 3 contes infantils, 2 espectacles musicals, un de petit format i l'altre per a teatres i auditoris, i un canal de YouTube especialitzat en música per infants.
Hola, nens i nenes, què tal? Com esteu?
Mireu qui tenim avui aquí! Tenim a la Granota Nota, la protagonista del supercompte d'aventures musicals per als més petitons de la casa, i els no tan petitons també. Molt bé! Doncs avui
cantarem la cançó de la Granota Nota.
Tenen la web lagranotanota.cat, presència a Facebook, Instagram i YouTube com la Granota Nota. I mira, tenen a punt el disc de la Granota Nota. Esteu, benvinguts al Pop-Up.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, Ramon, com ha anat la distribució d'aquests dies de Nadal? Es va posar en circulació el 23 de desembre amb el 9-9. Com ha anat la distribució de la Granota Nota?
Home, doncs mira, la veritat és que encara no ho sabem, no tenim la resposta encara. Estem pendents de que s'hagin recollit els discos que no s'han venut i després farem una mica de balanç de com ha anat. Però paral·lelament a això, la Raquel, o si t'ho pot explicar ella a través de l'Escola de Música de Tardell em va vendre bastant, de que sí, Raquel?
Sí, estic molt, molt contenta perquè, bueno, gairebé tots els meus alumnes doncs tenen un exemplar del disc i molts d'ells també han participat en ell. Llavors, doncs, bueno, ha quedat un disc realment molt xulo. Estem molt contents perquè ha quedat molt, molt, molt xulo.
Clar, aquest és un projecte que culmina els continguts que teniu a la vostra web, lagranotanota.cat, i crec que el vau pensar molt durant el confinament i finalment el vau poder registrar l'octubre amb 30 alumnes de l'Escola de Música de Taradell. No és un projecte més gran?
Doncs sí, la veritat és que, mira, el confinament ens va anar bé, entre cometes, perquè això no sé si ha anat ningú gaire bé, però bé, a nosaltres ho vam aprofitar per poder omplir de continguts en el canal de YouTube, perquè el teníem, però hi teníem un parell o tres de vídeos. Ara em sembla que tenim més de 100 vídeos penjats, ara us ho dic de memòria, i ens va anar molt bé el confinament per poder crear-los i poder-los penjar. I el fet d'evolucionar els vídeos i evolucionar també els contes van fer que ens plantegéssim fer, doncs, agafar les cançons pròpies, les cançons composades i per la Raquel, per poder-les editar amb un autoeditar, perquè tot això és autoeditat, fem el que podem nosaltres.
Home, mateixos, molt bé. Sí, heu après, també heu après coses vosaltres en confinament, veig.
Ostres, ja pots pujar-hi de tots, perquè en aquesta època que tot està complicat, que tothom ho veu malament, que realment la gent és més pessimista que optimista, per entendre'ns. La veritat és que hem trobat molt bona resposta i molt bona actitud de molta gent que ens ha ajudat i que per això finalment hem pogut fer això, no? Les cançons que surten als contes les hem pogut doncs reeditar amb una manera una faceta més divertida i més ballable i ficar-les en aquest disc.
Abans amb el rock parlàvem dels adolescents, no? I els joves que estan enganxats a tots aquests creadors de contingut, sobretot estan a Twitch, no? En aquesta plataforma de directes on es comenten els jocs, no? Vosaltres heu notat que quan heu estat penjant aquests continguts via xarxes els nanos i els nens estan molt més a les pantalles i us han trobat?
Clar, bueno, a mi molts alumnes sí que em diuen, oi, Raquel, és que jo et segueixo, és que jo sí que ja sé aquest conte, jo que a vegades a la classe faig algun conte i diu, jo ja el sé, el conte, perquè jo t'he vist al YouTube, o jo, no? I això pues, realment omple molt, no? Perquè, bueno, veus doncs que sí, que estan contents, que et segueixen, que ja et dic, ja són uns vídeos molt senzills, molt humils, no?, en aquest sentit, i que, però crec que és la gràcia perquè és, els nens llavors doncs ho troben molt proper. Però sí, els nens els agrada el que els vídeos que anem fent pel YouTube.
I no sé si ens podeu dir doncs, si hi ha més material d'aquest estil o que la gent pugui trobar, o si heu trobat que hi ha un buit i que potser faltaria que els joves poguessin trobar-hi més contingut d'aquest estil, o si ens voleu recomanar algú, o si voleu recomanar algú que s'hi vulgui posar.
Doncs la veritat és que una mica va venir pel fet que hi ha un buit. Hi ha un buit de poder, hi ha un buit de contingut tan especialitzats com el que estem fent nosaltres. La Granota Nota és un projecte que el que busca és introduir la música als més petits de la casa, d'acord? Els més petits vol dir des de 0, per entendre'n, fins 4 o 5 anys. També és veritat que tant els contes com els vídeos del canal hi han petites dosis d'informació per nens més grans que ja estiguin estudiant música i que realment puguin interpretar les cançons o puguin fer coses amb més dificultat. Però el públic, el target és d'aquest públic infantil i això, una mica ara sentim el que parlàveu del Legoland, per exemple. Clar, què passa? Nosaltres creiem que les xarxes i tot plegat està molt encarat per un públic objectiu més aviat adult o jove adult, no?
Sí.
I els nens, aquí, en aquest sentit, crec que han quedat una mica despenjats. I això ho vam notar una mica quan vam començar a fer aquest tipus de vídeos i que la reacció era molt bona i l'acceptació era molt bona, no? Un nen
clar, és que ara estic pensant que, clar, la granota nota és una alternativa a l'algoritme de YouTube, no? Perquè és veritat que molts nanos miren YouTube, nens així tan petits, i aleshores els hi va recomanant coses una darrere l'altra, no? Sí. I a vegades els pares no acabem de controlar què és el que estan mirant.
Correcte.
Aquests nanos, no? Clar,
sí.
Si et poses al canal de la granota nota una playlist amb els vostres vídeos, ja sabeu que almenys estan fent alguna cosa més o menys didàctica, no?
Correcte.
Vull dir que no és l'algoritme, sinó que vosaltres ja sabeu què és el que està mirant el vostre fill-filla, perquè crec que són per nanos així, molt petits. Com interactueu amb els nens i les famílies en aquest canal de YouTube?
Bueno, de fet, clar, el que atrau més els nens, no? és la caixa màgica del bosc de les delícies, i en gairebé tots els... Bueno, tots no, perquè hi ha diferents parts dels vídeos, per no ser sempre el mateix, però un del tema que sí que atrau molt els nens és a veure quin animal sortirà de la caixa màgica del bosc de les delícies. I això és una... Bueno, no? Estan a l'expectativa, no? Llavors, doncs, quan surt l'animal, doncs, cantem la cançó. Dins d'aquestes cançons poden tenir també objectius didàctics musicals, no? La cançó de la granota nota, per exemple, t'ensenya a cantar l'escala del do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Hi ha temes que estan com camuflats a les cançons que ensenyen doncs música sense que realment tu estiguis dient, mira, això és un do, això es canta així.
Clar, no, rock, ai, Raquel, ho has fet perfecte per dir el que et volia dir. M'ha dit un ocellet que la Raquel és una mica la Julia Andrews d'Osona.
Això m'ho va dir més d'algú, i llavors... Bueno, va sortir el diari, també, que...
És que has fet quasi bé la lletra de la cançó, ara mateix. El do...
Clar, és que una mica és això, no? Nosaltres, quan vam començar a crear el projecte, va venir una mica... Nosaltres ja tenim una edat. I vam agafar una mica aquestes reminiscències que creiem que s'han perdut. Aquesta pel·lícula de Sonrises de l'Aile Mas de Julià Andrews, per exemple... No? Els Muppets, els teleñecos, lo típic,
sí.
Saps? Que surt un... Nosaltres no estem en aquest nivell, però sí que és veritat que tenim els diferents peluixos que, com ha dit la Raquel, surten de la caixa màgica i no deixen de ser peluixos. És tan senzill com això. Ni busquem animació, ni fem allò de la pantalla verda darrere. No, busquem el més fàcil i senzill, perquè un nen de 2, 3 anys, 4, 5, un nen, una nena que sigui... que li entri aquell d'allò i que vegi lo fàcil, lo senzill.
Continua,
no?
Funcionant. Això és veritat, que amb nanos molt petits continua funcionant el de sempre, explicar els...
Correcte.
Contes, no? Vull dir que això serveix per sempre. A banda d'explicar contes, perquè en teniu i expliqueu molts contes que tenen molt èxit, estan acabant altres dos contes, no? La granota nota i el gripau babau, la granota nota, sí. I les flors màgiques.
Sí.
Però també, a més, m'agradaria ja per acabar que m'expliquéssiu què fareu amb els concerts, perquè teniu un espectacle d'explicar contes de les aventures de la granota nota. Suposo que això està una mica aturat en aquests moments, no?
Clar, això està molt... Això aturadíssim. Això esperem...
No, clar.
Esperem poder retornar a engegar. Nosaltres, abans que hi hagués el confinament, a principis de març, el que havíem fet és fer la presentació a llibreries o a sales polivalents, allà on ens ho demanaven, anàvem a fer la presentació del conte, i després anava la Raquel amb la guitarra, com la Julia Andrews, I a part la Raquel anava acompanyada d'alumnes d'ella, de l'Escola de Música d'ella, alumnes joves de 10, 8, 10, 12 anys, que tocaven diferents instruments, no? I després el que buscàvem aquí era que els nens públic, que els nens petitons veiessin que hi havia nens a l'escenari, per entendre'ns, no gaire més grans que ells, que estaven tocant els instruments i que s'identifiquessin amb ells. I això és una cosa que funcionava molt bé al públic, que estava encantat de la vida de veure nens tocant, independentment de la Raquel, que és l'adulta, diguem, no? Perquè hi haguessin nens tocant a la banda, no? Clar, això ho vam haver de parar, evidentment. Això no ho hem pogut fer des del març, que no ho estem fent, evidentment no ho podem fer. La gràcia seria poder-ho reprendre la que puguem, I ara que
però bueno, almenys us heu adaptat en el canal de YouTube, sí, ja podeu trobar la granota nota, Raquel Andrews, doncs això. Molt bé, enhorabona per la feina. També volíem fer un petit homenatge a les escoles de música de Catalunya, que es fan moltes coses. Aquesta és l'Escola de Música de Taradell, adaptant-se als nous temps. Raquel Sanz, Ramon Soldevila, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
I Roc, que vagi bé a Egoland, que no et matin moltes vegades.
Serà difícil, però ho intentaré. Gràcies, Mariola.
Corre i deixa-la que no et matin.